S'ha repetit una escena esgarrifosa que ja ha viscut Alemanya. Aquest vespre, un cotxe ha embestit una multitud que visitava tranquil·lament un mercat de Nadal a Magdeburg, a l'est del país. Hi ha com a mínim una persona morta i, segons els serveis d'emergències, més de 60 persones ferides. El conductor ha estat detingut. Connectarem amb un periodista català que treballa per Deutsche Welle. Ahir va fer precisament 8 anys que van morir 12 persones en un mercat de Nadal a Berlín, quan també van ser embestides per un vehicle. De seguida, l'última hora del que ha passat a Magdeburg.
Catalunya nit.
Ha estat un vespre molt intens. Per una banda, hem conegut la decisió del Tribunal de Palerm d'absoldre Matteo Salvini. La fiscalia li demanava 6 anys de presó per no deixar desembarcar prop de 150 migrants que havia rescatat una embarcació de l'ONG catalana Open Arms. El director de l'organització, Òscar Camps, s'ha mostrat ben trist. El vicepresident italià, l'ultradretà Salvini, ben feliç.
Sono felice.
Estic feliç. Després de 3 anys ha guanyat el sentit comú.
Sí que hauran de passar per la presó els 8 acusats de complicitat pel crim del professor francès Samuel Paty el 2020 a París. Se'ls imposen penes de fins a 16 anys de presó. Recordem que l'autor de l'assassinat va ser abatut en aquell moment per la policia. L'any que estem a punt d'encetar portarà una novetat important, perquè abans del 2026 la jornada laboral a Espanya serà de 37 hores i mitja. Això és el que han firmat com a mínim avui els sindicats UGT i Comissions Obreres i el Ministeri de Treball.
No és un acuerdo más. Es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país. Hoy, una vez más, escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país.
Això sí, la patronal s'oposa frontalment a la mesura. I a partir de les 11 parlarem amb el periodista Marc Marginedes. Ell coneix molt bé Síria, un país que li va canviar la vida. Allà el van segrestar durant mig any. Després escoltarem la seva anàlisi sobre la caiguda del règim de l'Assad. És l'últim dia de la tardor i estem a les portes del Nadal. Això ens porta directament a notícies com el nou espectacle del Circ Reluí o la tria d'algunes de les millors cançons d'aquest 2024 a criteri del nostre company Marc Ruiz. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
A aquesta hora estem molt pendents del que ha passat a Alemanya. Almenys un mort i entre 60 i 80 ferits en l'atropellament d'un cotxe en un mercat de Nadal a Magdeburg, a l'est del país, segons un primer balanç policial. Les autoritats del Land de Saxònia-Anhalt sospiten que es tracta d'un atemptat, mentre que el canceller federal Olaf Scholz ha afirmat en un escrit a la xarxa X que els fets fan presagiar el pitjor. Albert Manyà.
En les imatges que s'han difós a les xarxes socials es veu un vehicle travessant la multitud a gran velocitat, aparentment de forma intencionada, i deixant al seu pas desenes de persones per terra. Encara no se'n sap la motivació. En tot cas, el conductor del cotxe ha estat detingut, segons han confirmat fonts policials. El diari Die Welt explica que és un ciutadà de l'Aràbia Saudita. Un altre mitjà també avança que la policia sospita de la presència d'un artefacte explosiu al seu vehicle. El mercat, situat al centre històric de Magdeburg, ha estat desallotjat i la policia està fent les investigacions pertinents. El cap del govern del Land de Saxònia-Anhalt i la seva ministra de l'Interior s'han desplaçat al lloc dels fets. Si es confirma l'acció terrorista, Alemanya reviurà el dolor de la tragèdia d'ahir just fa 8 anys, quan un camió va embestir una multitud al mercat nadalenc de Tiergarten, a Berlín, la capital, i va deixar 13 morts i una cinquantena de ferits. Estat Islàmic es va atribuir l'acció.
Són les 10 i 5 minuts. Intentem ampliar aquesta informació ara connectant amb un periodista català, l'Emili Vinagre, que treballa per l'emissora alemanya Deutsche Welle. El tenim ara mateix al telèfon en directe. Emili, bona nit.
Hola, bona nit.
No sé si podem ampliar alguna de les coses que hem explicat fins ara.
Doncs respecte al balanç de víctimes, l'última dada que tenim ara mateix oficial és, com veu vosaltres, una víctima mortal. Sí que hi ha informacions, però només al diari Bild, que està publicant des de fa ja força estona fins a 11 víctimes mortals, però, com dic, és l'únic mitjà de comunicació que ara mateix està donant aquesta dada. Les dades oficials de les autoritats, de la policia, parlen d'una víctima mortal, parlen d'entre 60 i 80 ferits. I respecte a la persona que ha estat detinguda, el conductor d'aquest vehicle, doncs, que ha atropellat la multitud al mercat de Nadal de Magdeburg, sabem això, que és un ciutadà de l'Aràbia Saudita, de 50 anys d'edat, i que segons les autoritats policials, a través de seguretat, diuen que no tenia o no tenen constància que tingués trasfons islamista. I vaja, doncs, com dèieu, les imatges són esfereïdores. Cotxe recorregut aproximadament 400 metres a través d'aquest mercat de Nadal de Magdeburg, i aquesta és més o menys la situació ara mateix.
Clar, he vist que hi havia algunes informacions que la policia no descarta que dintre el vehicle hi hagués algun tipus de material explosiu. No sé si teniu més dades sobre això, tot i que ja dius que...
Es parla d'un paquet a dins del vehicle... sospita, doncs, que podria ser algun tipus d'artefacte explosiu. S'està investigant ara mateix, però no hi ha més dades al respecte.
Com explicàvem també, fa 8 anys a Berlín ja hi va haver una situació similar. En aquell cas, el balanç de morts va ser de 12 persones. No sé si s'està instal·lant o no la societat alemanya allò una mica de por a l'hora de visitar els mercats de Nadal, o si a partir d'ara això pot anar més. No sé com es viu aquí això, Emili.
Doncs la veritat és que, clar, havien passat, com deies, justament avui, ahir, 8 anys d'aquell succés, d'aquell atemptat. En general, les mesures de seguretat s'han anat mantenint els últims anys, és a dir, protecció per evitar, bàsicament, doncs, això, que vehicles poguessin entrar als mercats de Nadal i doncs, que succeeixin coses com la que ha passat avui. Però, clar, és realment molt complicat. He vist les imatges del que ha passat avui a Magdeburg i realment hi ha maneres, d'alguna manera, d'evitar aquests impediments que s'estableixen per elevar la seguretat dels mercats de Nadal. I, de fet, també doncs, l'altra qüestió important és que és una celebració molt tradicional aquí a Alemanya. Hi ha multitud de mercats de Nadal a tota la ciutat, a tots els pobles, i tot i que aquest és un mercat bastant central, bastant important, la policia, doncs, algun portaveu policial ha confirmat doncs, que hi havia totes les mesures de seguretat que s'havien establert altres anys, des de que s'havia produït l'atemptat de Breitscheidplatz a Berlín fa 8 anys, però lamentablement doncs, ha succeït el que he pogut veure.
Emili, no sé si passa el mateix que aquí, que avui precisament han acabat les escoles, és a dir, si tot just ara comencen les festes de Nadal, i per tant, en principi, a partir de demà, aquests mercats encara haurien de rebre més visitants, els que hi ha per tot el país.
Efectivament, avui han començat les vacances escolars, els mercats de Nadal estan, la majoria, doncs, fins a la nit del 24 de desembre, alguns fins i tot extenen la seva obertura fins al 27, 28 de desembre, depèn, i evidentment, doncs, clar, aquest cap de setmana era evident que els dies previs de la celebració de Nadal, doncs, la gent de vacances doncs, esperava la màxima afluència. Ara veurem, hi ha notícies també d'algun altre mercat de Nadal doncs, que s'havia tancat per precaució, a una població a Erfurt, també a Alemanya. Imagino que, evidentment, les mesures de seguretat es reforçaran a tot arreu, però segurament hi haurà molta gent que aquest cap de setmana possiblement evitarà doncs, passar pel mercat d'anar al contacte.
Doncs, Emili Vinagre, t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres en directe aquesta nit. De moment, recordem, aquest cotxe que ha embestit un mercat on hi havia moltíssima gent, a Magdeburg, hi ha entre 60 i 80 persones ferides i, com a mínim, una de morta. Sabem que la persona que conduïa el vehicle i que ha estat detinguda era de l'Aràbia Saudita. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres, bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I la justícia italiana ha absolt Matteo Salvini en el judici pel bloqueig de 147 migrants rescatats per Open Arms l'estiu del 2019. El Tribunal de Palerm, que ha dictat sentència, no ha trobat elements per condemnar el viceprimer ministre italià i titular de Transports per haver impedit durant 3 setmanes l'arribada de la nau de l'ONG fundada per Òscar Camps a les costes italianes. Finalment, va haver de ser la Fiscalia qui permetés l'atracament del vaixell a Lampedusa. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
La mateixa fiscalia demanava per ell 6 anys de presó.
Sí, i eren per 2 delictes en concret, el segrest de persones per mantenir, haver mantingut retinguts en alta mar aquests 147 migrants rescatats a la Mediterrània Central per Open Arms i també per l'omissió d'actes oficials. No és evident que no han trobat elements com per condemnar-lo i el mateix Salvini ha celebrat la seva absolució, defensa la política de fronteres tancades als migrants que intenten entrar a Itàlia de forma irregular.
Molt bé. Sono felice.
Estic feliç. Després de 3 anys ha guanyat el sentit comú. Ha vençut la Lliga. Ha vençut Itàlia. Ha vençut el concepte que defensar les fronteres, defensar la pàtria, lluitar contra els contrabandistes, els traficants, les ONG estrangeres i protegir els nostres fills no és un delicte. No és un reato.
Alegria de Salvini que contrasta amb la decepció d'Open Arms i d'Òscar Camps, eh?
Decepció i tristesa. De fet, Open Arms lamenta l'absolució de Salvini, diu que valorarà si presenta recurs a aquesta sentència i espera que la mateixa fiscalia presenti recurs. De moment, volen llegir els arguments dels jutges pels quals han decidit absoldre el viceprimer ministre italià i titular de Transports actualment, però el 2019 ministre llavors d'Interior. Per això va poder bloquejar, almenys temporalment, aquest accés del vaixell d'Open Arms. L'ONG demana respecte més per la feina humanitària que fan i afirma que continuaran, malgrat tot, salvant vides en alta mar.
Sí, recordem que aquells dies es vivien escenes dramàtiques cada dia que passaven, de gent que es tirava a l'aigua, estat de salut molt precari. En fi, de moment ha acabat amb l'absolució de Matteo Salvini. Gràcies, Ignasi.
Bona nit.
Avui és un divendres particular, perquè molta gent surt de la feina pensant m'agafo uns dies de vacances, segurament de Nadal, però aquí a la meva esquerra tinc un company que és una cosa més que un cap de setmana, això, eh? Carles Prunera, bona nit.
Bona nit.
És el nostre...
És un cap de setmana molt llarg.
Exacte, és el nostre company de Catalunya Informació, que fa 40 anys que treballa aquí a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
Sí, al febrer en faria els 40, sí.
Gairebé tots els que té aquesta emissora, pràcticament.
Sí, sí, sí.
I et jubiles avui. T'acabes de jubilar, oficialment has acabat ja.
Avui és l'últim dia que treballo, oficialment serà el dia 30, perquè és el dia de jubilar-se, però avui és l'últim dia que treballo, perquè bé, hi ha les festes de Nadal, etcètera, aquestes coses laborals.
Que, aquestes rodes de Catalunya Informació per tu s'han acabat? És a dir, això ja és una altra cosa, el que estem fent ara ja és una altra cosa. Les rodes s'han acabat, però...
Sí.
Vull recordar una mica algunes coses que ha fet aquest senyor, perquè aquest programa que estic fent jo ara, amb molta altra gent, ell ja l'havia fet.
Catalunya Nit. Un programa dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Edita i presenta Carles Prunera.
Bona nit. El terrorisme torna a encapçalar un dia més el recorregut pel més destacat de la jornada, que ara comencem al Catalunya Nit. Com deveu recordar, dilluns, el president de la Generalitat en funcions, Macià Alavedra, va llegir a la plaça de Sant Jaume de Barcelona un comunicat...
Recordes aquest dia?
Concretament aquest dia no, però ara que l'he sentit, sí. Sí, sí.
Veus com gira el món i avui que hem començat parlant del que té tota la pinta, que serà un atemptat també, sí. I tu aquí parlaves d'un altre de més proper, havies fet el Catalunya Nit.
Sí, de fet, va arrencar el Catalunya Nit, vaig tenir l'honor d'arrencar-lo. un programa amb aquest nom, perquè abans es deia Informatiu de la Nit, o fins i tot no es feia, i bé, que se'n feia un que es deia Catalunya Vespre, doncs quan es va arrencar un programa de la nit, doncs vam dir que es digui Catalunya Nit.
El Carles Prunera ha treballat de nit i de matí també.
Exactament, l'actualitat, el temps, el trànsit a les carreteres, a la ciutat, a la xarxa ferroviària, en definitiva, tot el que cal saber per començar el dia, de bon matí, ho tenim a punt.
Ens enviaves a... Exacte, ens enviaves a dormir i ens aixecaves, ens despertaves també en una altra època de la teva carrera.
Exacte, sí, sí, a les 6 del matí.
Si mires enrere en aquests 40 anys i et diguéssim que destaquessis una notícia, i això, que això costa molt, però tenim algú que la destaca per tu. Es diu també Carles Prunera.
El govern també ha anomenat els nous directors generals de Protecció Civil i de Trànsit. Catalunya Ràdio Madrid, Carles Prunera.
Bona tarda. El Consell de Ministres ha començat a elaborar la reunió d'avui l'avantprojecte dels pressupostos generals de l'Estat pel 1989. A la primera reunió, després de les vacances d'estiu, el govern central ha fet nomenaments i relleus de segons càrrecs a diversos ministeris, pendents des del canvi de govern del passat 8 de juliol.
Aquí t'hem sentit a Madrid, que aquesta no me n'oblidava, que també me n'oblidava jo ara. Tu també has estat a Madrid treballant.
Dos anys, sí, sí. Dos anys. Del 89.
I ara la que et deia, la tria del moment professional més important, que ara veig que no te'n recordes, però tu mateix et respondràs a tu mateix.
És el Parlament, al costat d'Antoni Bassas i Joaquim Lladó, en una de les moltes connexions en directe que van fer aquell 30 de setembre del 2005. És el dia de l'aprovació del nou Estatut i després de 3 anys, per a mi, de seguir dia a dia la informació de la seva elaboració.
Encara ho subscrius? Et subscrius a tu mateix o què?
Sí, sens dubte, una de les notícies doncs, que m'ha quedat és per la seva intensitat i la seva durada, perquè, com hem escoltat, va ser seguir l'elaboració de l'Estatut, de la proposta de l'Estatut que es va aprovar, des de la primera reunió fins a l'última i fins al ple on es va aprovar. Per tant, va ser com haver estat testimoni de tot un cicle doncs, bé, important per la història d'aquest país. No?
Ha canviat gaire això de fer ràdio o què?
Sí, home, esclar, déu-n'hi-do, sí, sí. Hi ha els mitjans que permeten fer coses amb més immediatesa, coses, diguéssim, molt més tecnificades. Clar, la feina ha canviat molt, 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 molt. I bé, jo crec que per bé, tot el que és el suport tècnic que tenim ara, molt, molt millor, clar. Mm.
Si haguessis de destacar alguna cosa curiosa, divertida, que t'hagi passat en aquests anys, en sabem algunes, però alguna que vulguis explicar tu, em podries dir, destacar-ne alguna anècdota?
Anècdota divertida? Mira, l'he explicat abans amb els companys. Jo, doncs, he fet durant un temps el que se'n diu el tancament del sí. Catalunya Nit, del Catalunya Nit, de Catalunya Informació, que ja sabeu que és un espai que s'emet en directe. Llavors era 12:01 i queda gravat, després es va emetent durant tota la nit, excepte si passa alguna cosa urgent que s'ha de canviar. Doncs bé, aquest espai gravat, doncs esclar, jo arribava a casa i s'emetia, no? I llavors és allò que et poses a dormir i sents que els veïns del costat, doncs, intentes dormir i sents la ràdio i dius, ostres, aquesta veu em sona. I no puc dormir, perquè tenen la ràdio, i a més, aquesta veu em sona, resulta que era jo, no? Un parell o tres de vegades em va passar. Era jo mateix que no em deixava dormir, escoltant-me.
T'autotorturaves. Sí. Carles, calla, que no puc dormir.
Exacte. No li vaig dir mai res als veïns, vaig deixar que fessin, no els diré, tanqueu Catalunya Informació, això no...
Molt bé. Crec que parlo en nom de tots els companys, que en tenim molts aquí que han vingut a veure aquest moment, que entre moltes de les coses que t'hem d'agrair, a part de ser un company molt, molt bo, perquè és el que desprens, és tot el que et diria ara seria coses bones.
És recíproc, eh? És recíproc de tots i cadascun de vosaltres.
Doncs això ens agrada molt de sentir. Pels que escoltem la ràdio també, a part de fer-la, ens acostumem a una sèrie de coses, a unes sintonies, a unes veus, i el teu to a l'hora de fer Catalunya Informació, no sé si sabrem passar sense això, però ho haurem de fer. Sí. Tenies el to ideal, sí o no?
A mi em sona una miqueta, no diria que exagerat, però que vaja, que...
Sí, sí, el to perfecte per explicar-vos les notícies. Sí, teníem allà de fons cada tarda treballant i això a partir d'ara no...
Jo aquests dies sempre estic dient el mateix, que jo he vingut durant tots aquests anys a fer el que m'ha tocat fer, el millor que he pogut i sapigut, i això rebent un tracte excel·lent per part de tots els companys, i evidentment amb 40 anys és un temps en què es creen vincles també personals, perquè et passen coses a la vida i aquí les comparteixes, i amb uns o altres doncs, es creen aquests vincles i aquestes amistats, i clar, tot això en una feina que et fa sentir útil, una feina que, bé, saps que en els oients alguna cosa del que estàs explicant li serveix d'alguna cosa, això et fa sentir aquest servei d'utilitat, el privilegi de fer aquest ofici tan bonic aquí, en aquesta casa concretament, i després, doncs, bé, un sentiment de satisfacció de veure també que marxes veient que la casa està en un moment apostant per fer grans coses, per ser imparables, com diem, i això també és una gran satisfacció, una gran satisfacció, i sobretot això, doncs, aquest caliu per part dels companys és el que sempre portaré dintre.
Els oients i els companys et trobarem a faltar. Aquesta és l'última notícia que ha explicat a Catalunya Informació el Carles Prunera.
Catalunya Informació, Carles Prunera.
Marxem al circ. El circ Raluy Legacy inaugura aquest vespre el seu nou espectacle, Cyborg, al Port Vell de Barcelona, on s'hi estarà fins al 26 de gener.
Carles Prunera, així has acabat amb el circ Raluy. Fins sempre.
Fins sempre, fins sempre. I que sigui literalment així, eh?
Clar que sí. Aquí portes obertes de l'estudi, en qualsevol moment. Si tu repenses això de la jubilació, entres i jo et cedeixo aquí els minuts que calgui.
Salut, sort i els millors desitjos per tothom.
Catalunya Nit.
Vuit minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El govern espanyol i els sindicats han signat avui l'acord per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja. El document, que han acordat sense la patronal, dona fins al 31 de desembre del 2025 a les empreses per adaptar-s'hi. Abans, però, ho haurà d'aprovar el Congrés dels Diputats. Anem cap a Madrid. Dani Sáenz de Aja.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha celebrat emocionada l'acord després de mesos de negociació que acaben en una foto amb els sindicats, però sense la patronal.
La gente trabajadora no puede esperar y, por tanto, la reducción de jornada laboral se producirá tal y como está suscrito en el acuerdo de gobierno en el año 2025.
Però ara comença una nova cursa d'obstacles al Congrés, on el govern espanyol depèn dels vots de Junts i el PNB i on la patronal vol influir. Ho ha deixat clar Josep Sánchez Llibre, de Foment del Treball.
Primer de tot, que ens escoltin els nostres plantejaments. I en segon lloc, una vegada ens escoltin els nostres plantejaments, si això és així, doncs, aconseguiríem que això no s'aprovés.
Mentre que els sindicats anuncien mobilitzacions, si hi ha retallades al tràmit parlamentari, Josep Maria Álvarez, de l'UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
Hoy no cerramos nada, abrimos un proceso, somos plenamente conscientes de que este será un proceso complejo,
pero que quede claro que los sindicatos, que Comisiones Obreras, va a defender ante los grupos parlamentarios la literalidad de lo que hemos acordado porque pensamos que es lo mejor que se podía acordar.
Un acord que també preveu el reforç del control horari, més garanties per a la desconnexió digital i sancions per les empreses incomplidores.
I aquests són els últims dies, per tant, molta atenció per canviar les condicions de la hipoteca de manera gratuïta, és a dir, sense haver de pagar les comissions que sovint hi ha vinculades. El 31 de desembre s'acaba el termini de 2 anys que van pactar el govern espanyol i els bancs per bonificar aquests tràmits. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit.
Hi ha opció de prorrogar aquesta gratuïtat de les comissions?
Doncs la veritat és que sembla poc probable, ja que aquesta mesura es va prendre en un moment en el qual l'Euríbor i els tipus d'interès creixien sense aturador i això va encarir de manera sobrevinguda els rebuts hipotecaris de moltes famílies. Ara, però, la tendència és totalment contrària i aquests índexs estan baixant. Per això mateix, molts clients estan aprofitant aquests darrers dies per passar la seva hipoteca variable a tipus fix o mixt. Ens ho explica Ricard Garriga, director general de la plataforma Trioteca.
Ha estat un any de canvi d'hipoteques, realment sobretot a l'última part de l'any, quan realment ens posen una data límit, sí que sempre, no? Els catalans sempre intentem anar a l'últim moment, i sí que cerca ara al desembre estem tenint una quantitat espectacular de canvi d'hipoteques.
I un cop s'acabi aquesta bonificació, per tant, ens situem ja a partir de l'1 de gener, quin preu tindria aquest tràmit?
Els gestors xifren en un miler d'euros de mitjana el cost de canviar aquestes condicions hipotecàries. De tota manera, a hores d'ara, els experts recomanen fer el canvi, tot i que no s'arribi a temps per beneficiar-se d'aquesta gratuïtat. Asseguren que, a causa de la baixada dels tipus d'interès i la competitivitat entre bancs, és un bon moment per trobar una hipoteca més avantatjosa que l'aconseguida ara fa 2 anys.
Com que van baixant aquests tipus d'interès, ara mateix trobem ofertes fixes al 2,15 amb la nòmina i assegurança de llar, però que ara al gener es preveu que aquest preu baixi, i al febrer i al març. Per tant, totes aquelles famílies que diuen ostres, ja he fet tard, no pateixin, els hi sortirà 1.000 euros més car, evidentment, l'any vinent, però la diferència de preu s'estalviarà molts diners.
Aquesta situació també afavoreix la signatura d'hipoteques noves. A l'octubre se'n van firmar 9.000 a Catalunya, un 54% més que l'octubre de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
Molt bé, moltes gràcies, Cristian. I ja podem explicar també com serà el nou índex per calcular la pujada del preu del lloguer quan toqui fer-ne la revisió anual i evitar, segons el govern espanyol, increments desproporcionats. Rafael de Ribot.
La fórmula matemàtica té en compte la inflació, però introdueix 2 valors correctors per moderar l'increment del preu dels lloguers en cas que aquesta inflació superi el 2%. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
És una fórmula que modula l'IPC a partir del 2%. Fins al 2% no actua, però a partir de que l'IPC superi el 2%, es anirà modulant a través d'una fórmula que el rebaixarà. De manera que si, per exemple, l'IPC és un 5, acabarem aplicant un 3,5 només. Una miqueta més complexa, però la idea general és aquesta.
La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Alcarazo, denuncia que el fet que l'índex només s'apliqui als contractes que s'han firmat a partir de l'entrada en vigor de la Llei Estatal d'Habitatge deixa desprotegits la majoria d'arrendataris.
Realment estem molt, molt alarmats per aquest índex que acaben de publicar, perquè bàsicament el que ens diuen és que només s'aplica a aquells llogaters que han firmat un contracte després del maig de 2023. És a dir, quants llogaters han firmat contractes després d'aquesta data? Potser estem parlant de que només un 10% dels llogaters està protegit o inclús menys.
Cada mes, l'Institut d'Estadística calcularà el resultat del nou índex i, per tant, el percentatge que s'ha d'aplicar al lloguer per fer-ne la revisió anual. El primer es publicarà el 2 de gener.
Més de 2 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Nou revés judicial per a Rodrigo Rato. L'Audiència de Madrid l'ha condemnat a 4 anys i 9 mesos de presó per corrupció, delictes contra la hisenda pública i blanqueig de diners. El jutge també li imposa una multa de 2 milions d'euros i el pagament de 500.000 més a l'agència tributària. Aida Clemente, bona nit.
Bona nit.
Per què?
Per haver eludit el pagament d'impostos a través de diferents societats que tenia a l'estranger i també per no haver fixat el seu domicili fiscal a Espanya mentre era el director del Fons Monetari Internacional. Segons la Fiscalia Anticorrupció, l'exvicepresident espanyol hauria defraudat més de 8 milions d'euros des de l'any 99, tot i que la dada exacta no es coneix perquè la sentència encara no s'ha fet pública. En qualsevol cas, Rato ja ha dit que recorrerà i afirma que alguns dels fets ja haurien prescrit. Per la portaveu del PSOE, Esther Peña, aquesta condemna i la d'altres exvicepresident ministres d'Aznar, com Eduardo Zaplana o Jaume Matas, demostren que la corrupció és un mal endèmic del PP.
Pero esta no es la primera ocasión en la que se condena el milagro económico del Partido Popular. La verdad que el señor Aznar, más que decir el que pueda hacer que haga, parece que entre líneas. Lo que quiso transmitir es que el que pueda delinquir, que delinca.
Rato ja va ser condemnat a 4 anys i mig de presó pel cas de les targetes Black de Caja Madrid.
Moltes gràcies, Aida. Estem molt pendents d'aquesta notícia amb la qual obríem avui l'informatiu, aquest atac en un mercat a Magdeburg, un cotxe que han vestit diverses persones, i tenim novetats, Sergi Molero.
Sí, perquè a aquesta hora ja ha pujat el balanç de víctimes mortals d'aquest atropellament en un mercat de Nadal de Magdeburg, que és la capital de l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Són 2 les persones fins ara que han perdut la vida. Es tracta d'un adult i un nen, ho han confirmat confirmat les autoritats regionals. La xifra de ferits se situa en més de 60 persones a aquesta hora. Hem de dir que de les declaracions del primer ministre de Saxònia-Anhalt, Rainer Haushoff, també es desprèn que hi ha un detingut, com havíem dit, que seria el presumpte autor de l'atropellament i que ha estat identificat per les autoritats regionals com un metge saudita que porta a Alemanya des de l'any 2006.
Molt bé, moltes gràcies, Sergi. Seguirem pendents al llarg de tot aquest informatiu fins a la mitjanit de qualsevol novetat que hi hagi respecte a aquesta notícia. Dues persones mortes de moment en aquest mercat de Nadal a Magdeburg.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Un tribunal de París condemna a penes d'entre 1 i 16 anys de presó els 8 acusats de complicitat en l'assassinat del professor de secundària Samuel Paty l'any 2020. A Paty el va decapitar un refugiat txetxè radicalitzat perquè havia mostrat als seus estudiants dues caricatures de Mahoma. L'agressor va morir a mans de la policia en el moment de la detenció. Xavier Vilà.
La sentència és més dura del que recomanava la fiscalia, que havia rebut dures crítiques de la família del professor assassinat. Els dos acusats de complicitat en el crim han rebut les penes més severes, de 16 anys de presó. A més, els jutges han condemnat amb 13 anys d'empresonament al pare d'una de les alumnes de Paty i a 15 anys un predicador, acusats d'orquestrar una campanya online contra el docent. Les condemnes menys dures han estat per als acusats de contactar amb l'agressor i de provocar accions terroristes en propagar missatges islamistes a les xarxes socials. Els ja condemnats, que han declarat el judici, han mostrat remordiments davant la família del professor i han assegurat que no són terroristes. El cas ha sacsejat França, un país on l'Estat és oficialment laic i on l'escola pública té la missió d'oferir els valors del respecte a totes les opinions sobre la religió.
Els Estats Units posen en pràctica la seva estratègia a la nova Síria, lluitar contra Estat Islàmic i mantenir el diàleg amb les noves autoritats. D'una banda, han anunciat l'eliminació de dos alts càrrecs del grup jihadista i, de l'altra, han tingut el primer contacte diplomàtic amb el govern impulsat pels rebels. Albert Manyà.
El raid contra els dos líders de l'organització terrorista va ser ahir a la província de Deir ez-Zor, una zona que fins fa poc era en mans de l'Assad. L'operació s'emmarca en l'ofensiva contra Estat Islàmic, que s'ha intensificat des del final del règim, el 8 de desembre. De fet, ahir el Pentàgon va admetre que en els últims mesos han més que doblat la presència d'efectius a Síria. Ara ja són uns 2.000 soldats.
En paral·lel, una delegació del govern nord-americà ha visitat avui Damasc. Amb quin objectiu?
D'entrada, s'ha entrevistat amb el cap de les milícies islamistes de l'HTS, Ahmed al-Shara, conegut fins ara com a al-Julani, organització que, paradoxalment, els Estats Units la tenen a la llista dels terroristes. I en un primer gest, Washington ha decidit que no ofereix més una recompensa per capturar-lo. En la trobada, valorada positivament per Damasc, la part nord-americana ha explicat què n'esperen de la transició, els esdeveniments a la regió i la seva lluita contra l'extremisme d'Estat Islàmic, una lluita a la qual s'hi afegeix Turquia, però a la qual Erdogan hi inclou també els kurds. En tot cas, els representants nord-americans també tenen previst mantenir contactes amb la societat civil per valorar la situació, que avui s'han mobilitzat per reclamar una transició democràtica sense extremismes ni ingerències estrangeres i amb la participació de les dones.
Doncs a partir de les 11 parlarem de tot el que està passant a Síria amb una persona que coneix molt bé el país, un país que li va marcar la vida, és el periodista Marc Marginedes. Però seguim amb la mirada posada als Estats Units, on es viu a aquesta hora el que ja ha esdevingut una sinistra tradició política nadalenca. L'amenaça de tancar parcialment el govern federal perquè els legisladors discrepen de com finançar-ne el funcionament. Hi ha de coll fins a les 6 del matí de demà, hora nostra, per fer uns deures pendents de fa mesos. En joc hi ha el sou de milers de funcionaris i la seguretat, per exemple, de milions de persones que viatgen durant aquestes festes. Aida Clemente.
Hola, bona nit. De moment...
hi haurà tancament de govern o no?
Doncs mira, el president de la Cambra de Representants, Mike Johnson, ha dit que no fa ben poca estona, assegurant que s'han empescat un nou pla per finançar temporalment l'acció governamental i que el votaran aquesta pròxima matinada.
El grup republicà està unit. S'ha acordat per unanimitat que cal tirar endavant. No els descriuré els detalls específics, però espero que avançarem, que no hi haurà un tancament del govern i que complirem amb les nostres obligacions.
El nou pla prorrogaria la despesa actual i afegiria 100.000 milions de dòlars en assistència per desastres naturals i 10.000 milions més en ajudes agrícoles. Això sí, la proposta descarta l'exigència de Donald Trump d'augmentar el sostre de despesa. Fins i tot els congressistes republicans del partit de Trump sostenen que el país no es pot endeutar més.
I és precisament aquest pacte el que ha trencat les negociacions, eh?
Sí, fins a l'extrem que mitja setmana hi havia un acord enllestit per finançar el govern, però Trump el va boicotejar a instàncies d'Elon Musk. La influència de l'home més ric del món i propietari de la xarxa X sobre Trump es demostra pel fet que el magnat va assumir com a seva la campanya de Musk a les xarxes per dinamitar l'acord inicialment assolit. L'oposició demòcrata ja parla de president Musk, com insinuava el congressista per Florida, Jared Moscovich.
Elon Musk pot tornar aquí i parlar amb els republicans, que són homes molt intel·ligents, però el que haurien d'aprendre després d'ahir és que no s'aprovarà cap acord pressupostari sense els demòcrates.
Si no hi hagués acord, quedarien greument afectats els controls als aeroports, els empleats civils de departaments com el de defensa deixarien de cobrar i els parcs nacionals tancarien arreu del país, entre altres afectacions.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Lluís Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat i diputat dels Comuns al Parlament, deixarà l'alcaldia el 7 de gener. Relleu, doncs, al capdavant de la ciutat més important governada pels Comuns. Martí Ferrero.
En una entrevista a Catalunya Informació, Mijoler ha negat que la renúncia tingui res a veure amb una futura entrada dels Comuns al govern de Salvador Illa.
No hi ha cap, ni cap oferta ni cap negociació sobre entrada al govern. Prou en tenim amb negociar els pressupostos, que per cert estaran més lent del que voldríem.
I justifica el relleu perquè l'equip de govern del Prat ja té definit el model de futur per la ciutat.
Més o menys ja està definit aquest model de ciutat que portem cap al futur. I d'altra banda, doncs, també hi havia aquest compromís d'estar dues legislatures, de la regeneració democràtica.
La nova alcaldessa del Prat serà Alba Bou, relleu polític natural de Mijoler a les files dels Comuns. Actualment és la tinent d'alcalde d'Urbanisme i Habitatge i portaveu municipal.
I el govern, per la seva banda, que es compromet a complir durant el 2025 el 45% dels compromisos d'investidura contrets amb Esquerra i els Comuns. Es conté en el pla d'acció que l'executiu aprovarà dilluns que ve. Al costat d'aquest compromís, missatge de Salvador Illa als seus socis d'investidura perquè la negociació de pressupostos no s'eternitzi.
El president de la Generalitat ha combinat la mà estesa a Esquerra i Comuns per continuar negociant uns comptes nous per l'any que ve, amb la fermesa d'advertir-los que no demanarà permís per governar, encara que ho hagi de fer en minoria.
Un govern, per tant, que ha d'honorar els compromisos d'investidura, però un govern. Ho dic perquè també a vegades la gent es pensa que un, quan està governant en minoria, doncs ha de demanar permís per veure a quina hora entra al despatx. No, el govern governarà.
Portat al terreny de la negociació pressupostària, Illa s'ha mostrat pacient, però no indefinidament, ha dit, amb la necessitat de reprogramar les converses amb Esquerra després del procés de renovació de lideratges dels republicans.
Els pressupostos, doncs, cal tornar-se a seure i cal tornar a negociar i cal tornar a arribar a acords i cal ser generós i cal escoltar, però s'ha de governar. L'exercici d'escoltar, l'exercici de contrastar, no pot ser un exercici indefinit en el temps, perquè porta la paràlisi. Ja n'hem tingut massa de paràlisi.
El pla de govern per al 2025, Martí, que prioritzarà tres eixos fonamentals.
Sí, ella vol que sigui el de la dinamització d'un creixement econòmic que generi riquesa compartida, la millora dels serveis públics i l'any del finançament singular per Catalunya. L'habitatge, amb el compromís de 50.000 nous habitatges de lloguer al 2030, i la seguretat, ampliant la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents, tindran prioritat. També destaca la voluntat de suprimir 4.000 normes considerades obsoletes per evitar la hiperregulació administrativa.
Gairebé les 10 i 40 minuts a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha salvat el pla fiscal per a l'any que ve gràcies a un acord d'última hora amb els comuns per rebutjar una nova terminal al port de Barcelona. Les ordenances s'han aprovat amb els vots de la majoria progressista formada pel PSC, els comuns i Esquerra Republicana. Marc Teixidor, quines són les novetats d'aquest pla fiscal?
Doncs hi destaca l'augment de la fiscalitat en el sector turístic. S'apuja l'IBI als hotels de luxe, s'incrementen les tarifes d'aparcament als autocars turístics i s'encareix l'entrada al Parc Güell, que passa de 10, atenció, a 18 euros. Un acord in extremis amb els comuns també compromet a Collboni a negociar el tancament de dues terminals al port de Barcelona i refusar-ne una de nova. Janet Sanz, de Barcelona en Comú, treu pit de l'acord, mentre que Jordi Castellana, d'Esquerra, els acusa de fer teatre amb les negociacions d'última hora.
Aquest canvi ens permet dir que estem fent polítiques coherents i ens permet afirmar que Barcelona tindrà unes ordenances fiscals amb el segell de Barcelona en Comú.
Sincerament, el que han fet tots plegats avui em sembla que és simple postureig.
Collboni s'ha felicitat per aprovar el seu primer pla fiscal i en plaça Esquerra i els comuns a tancar també un acord de pressupostos.
Aquest és un govern que governa i espero i convido que les properes setmanes podem arribar també o extendre aquest acord als pressupostos per l'any vinent.
L'alcalde preveu presentar els comptes per al 2025 passat festes.
Catalunya nit.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia iCat.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tres minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Una excastellera de la colla de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona acusa l'actual president, Frederic Arias, d'haver abusat sexualment d'ella quan era menor d'edat, fa 6 anys. L'acusat s'ha apartat del càrrec de manera voluntària, sense dimitir, mentre la colla resol l'expedient obert. Tarragona, Ricard Boigas.
Aquests fets dels que parlem van passar l'any 2018, quan la noia tenia 13 anys. Tot i això, la colla va tenir constància dels fets fa 2 mesos, quan l'excastellera va fer arribar un escrit a l'entitat. En el document acusa l'actual president, Frederic Arias, d'haver-li fet petons, tocaments i haver-li enviat missatges de caràcter sexual quan era vocal de la Junta. La colla no té constància de cap denúncia policial. La vicepresidenta, Ana Maria Muñoz, ha explicat a Catalunya Ràdio que van activar el protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament sexual. Seguint l'assessorament legal de la coordinadora de colles castelleres, van aturar el procediment perquè la noia ja no pertanyia a l'entitat.
Se'ns va assessorar que iniciéssim el protocol i, donat un punt del protocol, teníem dubtes legals que havíem de consultar i aleshores doncs, ens van dir que havíem d'aturar el protocol degut a que era una exmembre i perquè, a més, doncs, els nostres estatuts no contemplaven aquesta opció.
Bé, tot i això, l'expedient intern no està tancat perquè l'excastellera ha presentat al·legacions que ara està estudiant la colla. Frederic Arias s'ha apartat del càrrec de forma voluntària, sense dimitir, pendent de convocar, per cert, noves eleccions perquè el mandat ja ha caducat. Paral·lelament, la colla ha explicat que treballa per integrar els estatuts un protocol intern per evitar el buit actual i poder actuar amb contundència davant de casos com aquest.
I 4 i 2 anys d'internament per als 2 menors de 16 anys que el novembre del 2022 van violar en grup en 2 ocasions una nena d'11 anys a Badalona. La primera violació múltiple es va fer als lavabos del centre comercial Màgic. 4 dies després, un altre grup de nois, entre ells 2 sentenciats, van tornar a violar la víctima en un descampat de la ciutat. Badalona, David Àngela.
El jutjat de menors número 2 de Barcelona també prohibeix als violadors comunicar-se o acostar-se a menys d'un quilòmetre de la víctima i de la seva família. També els insta a participar en un programa d'educació sexual i d'igualtat. El menor amb la condemna més lleu no haurà d'ingressar a cap centre si compleix tots aquests requeriments. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no ha volgut valorar la sentència, però sí que es mostra partidari que aquesta mena de delictes no quedin impunes, tot i que admet que no han de comportar presó.
Un nano amb 16 anys no pot entrar a presó.
és evident. I això jo ho tinc clar, però sí que crec que ha d'haver-hi un altre tipus de mesures per evitar que aquesta persona que amb 16 anys fa aquest tipus de delicte tan greu, doncs evitar que quan tingui 18 en torni a fer un de similar.
Per la seva banda, el Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona considera ridícula o irrisòria aquesta sentència perquè no fa cap consideració per la resta de menors de 14 anys i, per tant, inimputables, que van participar en les violacions. Precisament aquest cas de violacions grupals i reiterades va obrir el debat sobre la necessitat de modificar la llei per poder responsabilitzar penalment els menors de 14 anys.
La policia ha detingut 36 persones que formaven part d'una organització criminal i els ha confiscat la marihuana que tenien en 15 plantacions a Catalunya i Castelló. El grup desmantellat explotava les persones que treballaven a les seves plantacions. Jan Antúnez.
La majoria d'implicats s'han detingut a Barcelona i Castellbisbal, al Vallès Occidental, i dos més a Castelló de la Plana, al País Valencià. S'han requisat 11.000 plantes, 8 tones de cabdells, 3 armes de foc, cocaïna i joies. En parla l'inspector Israel García, cap de l'àrea d'investigació criminal de la regió metropolitana nord.
Des del moment que havien arribat, havien estat privades de la seva documentació, estaven vigilades les 24 hores del dia, no podien deambular sense vigilància d'una de les persones que tutelaven l'organització i, bàsicament, que qualsevol dels moviments que feien havia d'estar supervisat per la persona de control que efectuava les tasques de vigilància.
Segons fonts de la investigació, el consum elèctric de les plantacions de marihuana superava el 1 milió d'euros, l'equivalent al consum de 1.200 habitatges. A més, els líders de l'organització criaven i entrenaven galls per a baralles clandestines. Els investigadors n'han trobat 168. La macrooperació es va fer a finals de novembre, però s'ha conegut avui. Es va dur a terme amb més de 750 agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional.
La maquinista de Renfe que va atropellar una menor a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, al setembre, no anava drogada. Ho ha avançat la tarda de Catalunya Ràdio, Marc.
El primer test que li va fer la policia local va donar un fals positiu i la conductora ja havia comunicat a Renfe que estava prenent una medicació. Ara, un informe pericial de consum de substàncies aportat a la causa ho desmenteix. Sentim Diego Martín, secretari general del Sindicat de Maquinistes.
Nosotros requerimos, además, unas disculpas públicas a las autoridades de Montcada que alarmaron a la población con la filtración de las pruebas no concluyentes y sin contrastar, encima un accidente ferroviario involuntario provocado por la imprudencia de peatones que ignoraron las señales y las barreras.
Els fets van passar el 10 de setembre. La víctima, una menor que anava amb la seva germana il·lesa, va intentar travessar les vies amb la barrera baixada després que passés un tren i no va preveure que en passaria un altre en direcció contrària.
I la policia ha detingut el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal ahir d'un motorista de 17 anys a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa.
El detingut és un home de 57 anys que va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia. Els fets van passar ahir a la tarda quan el cotxe i la moto van xocar enmig de la via. El jove va quedar ferit molt greu i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. El jove era un jugador del futbol del juvenil de la Unió Esportiva Olot i la seva mort ha provocat commoció a la comarca. El municipi de les Planes d'Hostoles ha decretat 3 dies de dol.
Catalunya nit amb Manel Elias.
Amigas, amigos, ¿por qué hemos puesto este espectáculo salvo? Yo sé que vosotros sabéis que un cyborg es una mezcla entre máquina y persona, con capacidades sobrenaturales. Cyborg, somos todos nosotros.
El Cirque Reluí Legacy acaba d'inaugurar el seu nou espectacle Cyborg al Port Vell de Barcelona, on s'estarà fins al 26 de gener. La nova producció es presenta com una experiència sensorial que va més enllà del circ, amb personatges robòtics, màquines i vestuaris futuristes i una posada en escena revolucionària. Allà hi tenim a l'Òscar Callau. Bona nit, Òscar.
Hola, bona nit, Manel. La veritat és que podem dir que quan el Cirque Reluí estrena a Barcelona, juga a casa. Per això sempre convoca moltes personalitats de les arts escèniques i la comunicació. I nosaltres hem aprofitat per demanar als famosos quina connexió veuen entre el circ i les seves disciplines. Ramon Pellicer, per exemple, ens descriu la feina del presentador Dimitri.
Jo veig que el presentador del circ té una capacitat de connexió amb el públic enorme.
és proper, és ingeniós amb les paraules i sobretot té molt talent a l'hora de triar els seus interlocutors.
Joan Gràcia del Tricicle aplaudeix la mímica dels pallassos Bigotis i Pietro.
El mim va néixer al circ, o ha hagut una relació mim-circ tota la vida. Els pallassos, el 80% de la seva actuació és sense text, amb gest, vaja.
I la ballarina d'estripart i pool dance, Chigui Martí, admira les acrobàcies de la germana Reluy.
El circ sempre ha tingut tota la vida acrobàcia. Els espectacles que he fet amb aro i amb teles és acrobàcia. I a mi és el que m'uneix aquí a banda del brilli-brilli, de la música, el seu punt sexy.
El circ Reluy està aquí al Port Vell de Barcelona totes les festes de Nadal i amb una data una més llarga de la que has comentat, Malen, ho han dit aquí a l'escenari, fins al 3 de març.
Ah, fins al 3 de març, molt bé. Doncs més temps per anar-lo a veure. De moment l'estrena en dates nadalenques, que ja sembla un clàssic això dels circs també per Nadal. Moltíssimes gràcies, Òscar.
Adéu, bona nit.
I ara...
A hores d'ara tothom ha sentit a parlar de la polèmica educativa de la setmana. Dimarts, la literatura al batxillerat passava a ser una assignatura optativa i dimecres, l'EHOP tornava a ser una matèria de modalitat. L'assignatura de Schrödinger, simultàniament viva i morta. Què va passar al Departament d'Educació en aquelles 24 hores és un misteri irresoluble però inquietant. Sobretot perquè cap de les dues possibilitats sembla un bon símptoma. Hipòtesi 1, que la resolució no estigués del tot tancada i en aquest cas no s'entén perquè es fa pública. Hipòtesi 2, que fos el que tècnicament es coneix com un globus sonda, és a dir, escampar una notícia a veure com reacciona el poble i actuar en conseqüència. La lectura optimista, en aquest segon cas, és que val la pena queixar-se i protestar i fer soroll perquè podem canviar les coses. En canvi, em preocuparia que el globus sonda s'instal·lés com a estratègia política, perquè un govern capaç de canviar d'opinió 24 hores després d'un anunci fa que, com a mínim, en qüestionem la coherència. Aquest cop hem guanyat la partida, però la sensació d'arbitrarietat és alarmant. L'altre efecte màgic que ha tingut la polèmica s'ha viscut als mitjans. No recordo en molts anys, per no dir mai, que ràdios i teles dediquin tants minuts i sobretot tanta tertúlia a la literatura. Dimarts, durant moltes hores, vam ser Ràdio Finlàndia o France Culture o la BBC 2. Tothom parlava de com d'importants són els llibres, de com de necessaris els professors, de com d'orfes acabarien els alumnes. El miracle va ser encara més curiós si considerem que els opinadors eren els tertulians nostres a cada dia, que funcionen amb la lògica dels formatjats del Trivial. Si avui és dilluns, soc geòleg, els dimarts soc vulcanòleg, els dimecres orientalista i suma i segueix. És per això que hauríem de reclamar al departament més globus sonda d'accent literari, perquè encara que rectifiquin l'endemà, com a mínim tindrem 24 hores per viure en la fantasia que la cultura interessa al prime time.
Set minuts i mig i arribarem a les 11 de la nit i fem ara aquella aturada que fem habitualment per explicar-vos que, malgrat que hem explicat moltes coses ja, fins a portem 52 minuts fent notícies, però també n'hi ha moltes altres que no expliquem perquè no ens hi caben. És a dir, ni que féssim un informatiu de 10 hores diàries, sempre hi hauria més notícies de les que ens caben en un informatiu i la feina d'editar-lo és escollir què hi posem. Però és tan important el que deixem fora com el que hi acaba entrant. I ens agrada això, posar-hi exemples. Natàlia Ramon, avui què no m'ha explicat?
Doncs avui t'he de fer una pregunta. Com vas tu, Manel, de jugar a l'Scrabble?
Fatal.
Fent paraules?
Fatal.
Fent ràdio, que tot el dia fem
sí,
paraules?
Però sí, però no hi he jugat pràcticament mai, molt poques vegades.
Doncs mira, ara et presento un fenomen de l'Scrabble. Es tracta de Nigel Richards, un senyor de Nova Zelanda que és un professional d'aquest joc, s'hi dedica. Ho és tant que ha guanyat 5 vegades el campionat del món en anglès, que és la seva llengua. Però és que ara s'ha proclamat guanyador del campionat mundial de Scrabble en espanyol.
Ostres, o sigui que no només domina en anglès, sinó també...
No, saps què?
Ja truco?
Ja truco, no parla espanyol.
Com pot ser?
Què et sembla? Doncs mira...
Com pots guanyar el campionat d'Espanya d'Scrabble competint contra gent que sí que deu dominar molt l'espanyol, entenc jo?
Sí.
I doncs, com s'ho fa aquest home?
Doncs es veu que ha memoritzat una llarguíssima llista de paraules, ha estat un any estudiant-les de memòria i mira, li ha servit per guanyar el campionat mundial, que s'ha fet a Granada. Nigel Richards ha guanyat 23 jocs de 24, dels 24 que s'han disputat, i ha superat un dels grans jugadors en espanyol, l'argentí Benjamín Olaizola, que s'havia proclamat anteriorment campió del campionat mundial en espanyol diverses vegades.
Però com pot ser això d'aquest
doncs,
home?
Doncs espera't, perquè si tot això no fos poc, en Nigel Richards, el 2015,
sí,
va fer el mateix. Es va proclamar campió mundial en francès. I ho endevines?
I no en té ni idea de francès.
No en té ni idea de francès.
Però com s'ho fa, aleshores?
Doncs el mateix mecanisme. Estudia paraules, es memoritza... Ara tota la premsa, evidentment, vol parlar amb el senyor Richards. Però ell no vol parlar amb ningú. Segons diu la seva família, no, fins i tot no entén quin mèrit li troben. Ell, a més, la seva mare ha assegurat que en Nigel no ha llegit un llibre mai en la vida, que només ha llegit diccionaris.
Ostres.
És un fenomen.
Però molt fort, eh?
Ja, molt fort, ja ho veus, un fenomen de les paraules, això sí, sense saber ben bé què volen dir.
Exacte, no sé si tenim el Màrius Serra avui escoltant-nos, de tant en tant em sembla que sí, però m'interessa molt la seva opinió, si no ja li farem arribar a això. Ara el que m'estic preguntant, o ja estic rumiant, és que ara segurament ja deu estar dient vinga, ara vaig pel, jo què sé, japonès.
Ah, doncs no t'estranyi, clar, si s'ha proclamat campió mundial en anglès, que això és molt fàcil parlar en anglès,
sí,
en espanyol, en francès, doncs no sé, potser l'any que ve tornem a fer aquesta notícia.
Clar, perquè...
I diem, no sé, en italià, potser.
Clar, perquè si fos, per exemple, en castellà, espanyol o francès, sent la seva segona o tercera llengua, ja ho trobaria impressionant.
Sí.
Però sense tenir ni idea del que estàs dient, això ja...
Es veu que ha creat aquest mecanisme d'estudi amb les regles, perquè a més les regles de cada campionat mundial amb les diferents llengües no són les mateixes.
Uh-huh.
Ell s'ho estudia tot bé, memoritza totes les combinacions possibles, i si no totes, moltes combinacions possibles, i mira.
Com has dit que es deia aquest senyor de...
Nigel Richards.
Doncs,
de Nova Zelanda.
Intentarem trobar-lo i a veure si el podem entrevistar, per exemple, en català. Aquell que es vagi preparant paraules.
Imagines?
I segur que les respostes tenen sentit. No sé com ho farem, però no, si no en anglès. Ens interessa la seva història. Va, a veure si el trobem un dia i podem
parlar. Ara, pel
parlar.
Que diu la seva mare, no està fàcil entrevistar-lo. Potser hem d'entrevistar la seva mare, que ens expliqui la història,
també,
perquè
també.
Ell es veu que no vol parlar.
Clar, i no deu voler revelar tampoc el secret de les seves armes. Doncs moltes gràcies, Natàlia. Ara una cançó que no escollim nosaltres, sinó la Gemma Puig.
Que el cel va xuclar l'univers enllà, no hi havia res tan clar.
Aquesta s'entén força bé, Gemma Puig, bona nit.
Bona nit.
Com has fet la tria?
Doncs sí, aquesta era fàcil, eh? Avui és aquesta cançó dels Amics de les Arts que es diu L'hivern, que la van abduir. Doncs sí, perquè demà comença oficialment l'hivern astronòmic. Tot i que fa uns quants dies que tenim una mica de temperatures baixes, però sí, demà, quan passin 21 minuts de les 10 del matí, entrarem oficialment a l'hivern. I tindrem un cap de setmana força estable, amb fred, sobretot a primera hora, però es anirà recuperant una mica la temperatura. Demà a la tarda hi pot nevar una mica cap al vessant nord del Pirineu, també diumenge. Diumenge arriba un front un pèl més actiu i tornarà a fer reforçar el vent. Però encara, tot i que estiguem a l'hivern, demà les màximes més altes quedaran cap als 16 graus i diumenge a la costa poden pujar una miqueta més. Per tant, tindrem el primer cap de setmana d'hivern, però amb un temps doncs, força estable i només amb neu al vessant nord del Pirineu.
Perfecte, Gemma, ens has explicat molt bé la tardor. Contem amb tu també per l'hivern,
exacte,
eh?
Exacte, molt bé.
Que vagi bé, bon cap de setmana.
Igualment, bona nit.
L'orella s'ha girat. Només li he dit l'hivern va ser llarg. L'hivern va ser llarg, molt més llarg.